Señores, me temo que han vivido mucho tiempo por encima de sus posibilidades. Estamos en crisis. Pueden escoger entre recortar o ser recortados. Pueden ponerse por pareja si quieren, pero para salir de aquí tienen que cortarse partes de su cuerpo hasta alcanzar el porcentaje necesario.
Están completamente locos.
A mí lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía. Y me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran. Porque en realidad lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles.
El 24 d'abril s'estrena una pel·lícula que ha deixat descol·locada molta gent. És una comèdia sobre la crisi, molt negra, molt àcida, molt gore, que es titula Murieron por encima de sus posibilidades. Ho deia aquest matí, ja des de primera hora, segurament, jo crec, és una de les pel·lícules espanyoles amb més actors i actrius als títols de crèdit. A saber, Luis Tosar, Carmen Machi, Imanol Arias, Raúl Arévalo, Albert Pla, Jordi Vilches, Emma Suárez, Ariadna Gil, José Coronado, Ángela Molina, Sergi López, Josep Maria Pou, Eduard Fernández, Àlex Brendemull, José Sacristán... Què val tot això? De darrere d'aquesta bestialitat hi ha un director que molts pocs esperaven que canviés de registre de manera tan bèstia. Isaac i la Cuesta, bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per ser amb nosaltres. També tenim el Jordi Vilches, actor, un dels que sobresurten, i molt, entre el repartiment. Hola, Jordi.
Bon dia.
Bon dia. I un altre dels actors de la pel·lícula, Pep Prieto, bon dia.
Bon dia.
A nivell de tots els altres.
Hola, Toni, tu...
Hola, hola, no... bon dia. A nivell de tots els altres. Exacte, de fet, surts... estan tots molt contents de poder treballar amb el Pep.
Molt bé, Toni.
Són el taló de fons en Pep.
Exacte. En realitat, tu, Toni, ets l'únic d'aquí que no té res a veure amb el cinema.
Sí, sí,
ell
totalment.
Amb l'Isaac i la Cuesta, els altres amb el Woody Allen. Bé, ara explicarem què fa el Pep Prieto a la pel·lícula. Tu també tens la sensació, Isaac, que deixaràs descol·locat a molta gent amb aquesta pel·lícula?
Tal com és la pel·lícula, jo crec que si deixés col·locada a la gent també estaria bé.
Sí,
una pel·lícula que pot descol·locar i pot col·locar, depèn de com la miris.
Mira, l'ABC va titular Isaac y la Cuesta propone secuestrar y torturar banqueros para salir de la crisis en su próxima película. Això era juny del 2012.
Sí, perquè hem trigat una mica a fer-la.
Sí, ja ho veig. Ja ho veig, sí, perquè suposo que ajuntar tot aquest repartiment...
També això és el no diferencial... el que proposen els personatges, el que proposa el director.
Ah, això també és veritat.
Que això a la vegada els hi passa sovint.
Ja.
No? Fins i tot a la secció política, fins i tot.
Murieron por encima de sus posibilidades es va estrenar a Sant Sebastià, al festival, amb mig d'opinions de tot tipus. Bones, dolentes, a favor, en contra... Creus que més pel tipus de pel·lícula que és o més per qui ets com a director?
Jo crec que Sant Sebastià és més per qui sóc. No sé per quina raó fa uns anys que el... Bueno, vull dir, Los Pasos Dobles va crear una gran polèmica a Sant Sebastià, que és una pel·lícula extremadament innocent de contes que passen a l'Àfrica. I va molestar molt alguna gent. Doncs imagina't aquesta, amb el que proposa.
Ja. Yeah. Com sorgeix una pel·lícula d'aquestes característiques? En quin moment te la planteges?
Doncs sorgeix una mica com a conseqüència de veure, de llegir els diaris i d'escoltar la ràdio i de veure que la vida em semblava una tragicomèdia. Mm. De que em semblés inversemblant tot el que succeïa a aquest país i que no poguéssim, que no puguem canviar-ho. Aleshores, bueno, estàvem escrivint amb l'Albert Pla i l'Ivan Telefunken en una sèrie d'humor i un dia vaig pensar, bueno, doncs comencem a fer una pel·lícula. I la proposta ha sigut rodar-la en cooperativa, anar-la rodant a mesura que aconseguien finançament, no esperar a demanar subvencions ni aconseguir televisions, sinó rodar fins a acabar-la.
Per qui et paga això?
Doncs tot l'equip tècnic i l'equip artístic hem entrat en cooperativa.
Sí?
I després la part de gastos que hi són, doncs ho hem fet demanant crèdits. El qual és una paradoxa, vull dir que al final fas una pel·li de matar banquers i has de demanar als bancs diners per poder-la finançar.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
O sigui, ara estem endeutats amb els bancs.
I a més us els han donat, no?
Sí, perquè suposo que no devíeu explicar-me-ho als bancs de què anava la pel·lícula.
Vam començar, sí, de fet la societat limitada es diu Murieron por encima de sus posibilidades, la qual cosa a l'hora de demanar factures o a l'hora de demanar crèdits. Vam començar a demanar crèdits a particulars, en realitat. Només al final el més gros sí que ja és una entitat bancària. Uh-huh. O sigui, ara l'única forma d'alliberar-nos dels banquers és que la pel·lícula vagi molt bé.
Va, té de visar.
O sigui, el públic ha d'anar-hi per alliberar-nos.
En massa. Sí. Ara parlarem del càsting, eh? Jo crec que és una pel·lícula que ningú s'esperava, almenys jo no m'esperava una pel·lícula veient pel·lícules de l'Isaac i la Cuesta. Trobar-te aquesta és un canvi radical. Té coses realment extraordinàries. Per exemple, una que ja només començar.
España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre...
Els que som fans d'Astrut, celebrem ja que al començament de la pel·lícula, gairebé al començament, els títols de crèdit, aparegui aquesta cançó que es diu Hay un hombre en España. Però que ningú es pensi que comencem parlant de la banda sonora perquè la pel·lícula no té res més destacat. Començo parlant de la banda sonora perquè és el primer que l'espectador es troba i perquè és realment extraordinària. La selecció és teva.
La van fer amb l'Albert Pla i la Judit Ferrés, que són els autors de la banda sonora. I, per exemple, aquest tema sí que jo sóc un gran fan dels Astros i d'aquesta cançó en concret, que em semblava un resum perfecte de la pel·lícula. I quan li vaig comentar a l'Albert em va dir també és un dels meus temes favorits.
És un dels teus temes preferits, aquest, eh?
També. Meu i de l'Albert.
Ara parlem de l'Albert, eh? Sí, sí. Ara parlem de l'Albert Pla. Però m'ha semblat...
I els Astros van tenir la generositat de deixar-nos la cançó.
Oh. Tens comptat quanta gent apareix a la pel·lícula entre actors principals i cameos?
No. Sí, tenia clar això, que la idea de cameo intento portar-la a la mínima expressió. O sigui, que cada actor que aparegui tingui un plantejament, un conjunt desenllaç, no? Que tots tinguin trames, subtrames i temps de canviar. Mm. Potser en Pep Prieto sigui l'excepció.
Ja, ara parlarem del Pep. Sí.
Era esto y era aquello, que era cierto y era falso, que era bueno y era malo, que era blanco y era negro.
Per creure una mica en els Goya, la banda sonora hauria d'estar nominada. Per creure en els Goya, hauria de guanyar. Sense escoltar les altres, perquè la banda sonora és esplèndida i les cançons de l'Albert Pla són magnífiques.
Sí, l'Albert i la Judit Ferrés, que han fet la banda sonora junts, han fet una feina que a mi m'agrada moltíssim. Sobretot perquè tenen aquesta capacitat de sorprendre, no? Per exemple, al moment hi ha una escena que no explicaré què succeeix, però que va acompanyada amb un tema mític de la nostra infància, el Marco.
Sí.
Això va ser una idea...
Bueno, perdona. Aquesta no la... és feta expressament per la pel·lícula, suposo.
Sí.
La cançó de En un pueblo italiano al pie de la montaña vive nuestro amigo Marco en una humilde morada. Bé, aquesta cançó, l'Albert Pla l'ha fet per la pel·lícula en un moment que surt Ángela Molina. Ja està.
Sí, un moment... tràgic, o sigui, es converteix en un moment molt còmic i molt dolorós alhora.
Però és que el cartell és imponent. Dèiem, Tossar, Carmen Machi, Manol Arias, Raúl Arévalo, Albert Pla, Jordi Vilches, Emma Suárez, Ariadna Gil, José Coronado, Pau Riba, Ángela Molina, Sergi López, Àlex Moner, Josep Maria Pou, Eduard Fernández, Jaume Sisa, Àlex Brendemul, José Sacristán, Pau Riba...
Pau Riba...
Tothom a qui vas proposat va dir que sí?
Sí, hi ha un parell d'actors que no van poder,
que
em vaig quedar amb les ganes, però... Però vaja, vull dir que també n'hi ha hagut algun que no ha pogut muntar perquè no entrava a la pel·lícula.
Qui són aquests dos? Es pot saber o no? Perquè, esclar, deu ser els que no hi són aquí, deu ser fàcil de saber.
Sí, es pot saber, sí. Mira, l'Antonio de la Torre i l'Antonio Resines. Em vaig quedar moltes ganes de treballar amb ells.
A qui tenies clar que havies de sumar el projecte des del començament?
Doncs el principi de tot va ser Albert Pla, Iván Telefunken, Jordi Vilches. I després l'Emma Suárez, i a partir d'aquí va començar la llau de més personatges. Però sí, jo tenia moltes ganes de filmar l'Ivan, l'Albert i en Jordi.
Jordi.
Sí.
Apa, tu has de creure això o és perquè estàs aquí davant?
Bueno, és que havíem anat al col·le junts i clar, per això tenia ganes de rodar-me.
Des de petits, sí, que en Jordi és una estrella.
No, jo què sé, jo molt content. A més, a l'Albert el coneixia, doncs, d'escoltar la seva música, el telèfon que no el coneixia, i quan em vaig veure en aquesta combinació... Ostres, em vaig quedar molt content. Vaig dir, hòstia, jo també sóc un friqui d'aquests. I es veu que sí.
Mira, fixa't, friqui, malgrat aquesta coralitat, hi ha un grup protagonista, eh? I el grup protagonista són els que hi ha en Jordi Vilches, el Raúl Arévalo, que és un actor que sembla que ara ho faci tot, perquè està tot arreu, el Raúl Arévalo, l'Albert Pla, el Julián Villagrán i l'Ivan Telefunken. És un grup de gent, ja es comença, la primera escena de la pel·lícula, és un grup de gent que està embogida per la crisi, que ha comès diversos crims, que escapa del manicomi per venjar-se de la gent que ha provocat la crisi. Quan vas llegir el guió, Jordi, tu què vas pensar?
Vull fer això. O sigui, tenia unes ganes de matar polítics, sobretot futbolistes. Jo pensava que mataríem més futbolistes, perquè m'agrada el futbol, i soc del Barça. El que passa que també fan una mica de ràbia a vegades, tan joves, tants diners, no sé què, no? I tenia ganes, pues, de disparar, saps?, al genoll. I, bueno, em feia il·lusió. Al final, crec que per coses de pressupost van retallar una mica en qüestions de sang i tal, i la pel·lícula ha quedat una mica més suau del que jo tenia en el meu imaginari, però estic bastant content. Mm.
Escolta'm, qui és Ivan Telefunken, que és el responsable, el culpable, que aquest grup actuï vestit dos panda?
Doncs l'Ivan Telefunken té una banda que a mi em meravella, que es diuen Don Simón i Telefunken, que actuen molt sovint vestits de panda o vestits d'angelets, toquen amb instruments de joguina, i l'Ivan actua també molt amb els músics de les bandes de l'Albert Pla, del Pau Riba, del Pascal Comelade, sobretot. I tant toca, tant pot tocar la guitarra com els teclats, com l'acordió, com una regadera de que surten bombolles de sabó. I a mi em sembla un poeta genial.
Pues a mí lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía.
No el vull arrossegar gaire, perquè jo crec que és un dels grans moments de la pel·lícula, que és quan l'Albert Pla fa... Estan jugant el manicomi, estan jugant a l'Oca, no? Sembla el joc, sembla l'Oca.
Sí, estan jugant al Monopoli, però amb un tauler de l'Oca.
Exacte,
no tenen...
estan jugant al Monopoli amb un tauler de l'Oca i hi ha un que diu jaque.
Sí, això diguéssim que per un costat feia que els personatges fossin bojos i per l'altre ens estalviava haver de pagar els drets del Monopoli. Ah, perquè si fiques un Monopoli en una pel·lícula has de pagar molts de drets. Hosti. Llavors és una doble bogeria que ens venia molt bé.
L'Albert ja havia fet d'actor. Vaja, jo recordo a Airbag, per exemple, amb el Bajo Ulloa, no?
I al teatre, també.
I al teatre, havia fet teatre, efectivament. Però un paper, vaja, dels principals com aquest, on el veiem plorar, on el veiem emocionar-se, on el veiem emprenyat. Ostres, jo he descobert un... Ja coneixíem el seu talent musical i segurament en alguns moments damunt d'un escenari, però en una pel·lícula el paper de l'Albert Pla és la sorpresa més gran que he tingut jo veient la pel·lícula.
Segurament perquè els directors espanyols tenim poca imaginació. I en aquest cas, jo l'Albert el segueixo des de molt aviat, des dels primers concerts que feia, i sempre he pensat que era un actor, és evident. El dia que li vaig explicar a en Josep Maria Pou que havien filmat amb l'Albert i que l'Albert sabia plorar, que era un gran actor, em va dir, clar, però això és evident, qualsevol que sapiguem de teatre ho veiem, això. I en Pou tenia raó, evidentment. Sí, l'Albert és un actoràs. I la seqüència aquesta que estàvem escoltant és un monòleg de l'Albert, que quan jo estava escrivint el guió li vaig passar i em va dir, doncs jo ahir vaig escriure un conte que és molt semblant, que ve al pèl. I tenia tota la raó i el vam incorporar a la pel·lícula. Aquest monòleg avui l'hem penjat com a regal al Facebook.
Ah?
Per començar a fer voltar...
Al Facebook de...
De Murieron por encima de sus posibilidades.
Val, si aneu a Murieron por encima de sus posibilidades, surt el monòleg que jugant al Monopoli amb un tauler de l'Oca mentre un dels bojos diu jaque, aquell moment gran de la pel·lícula està transcrit, doncs, al Facebook de la pel·lícula.
Sí, bueno, transcrit no, està penjat.
Està penjat. Ah, està penjat, a l'escena.
Hem regalat l'escena com a...
Ostres...
com a acte promocional, i en el fet, en el fons és, també és la filosofia política i econòmica dels personatges de la pel·lícula. Així que està bé llançar-ho.
Un altre dels moments més intensos de la pel·lícula és l'escena, per mi és un altre dels grans moments, i he coincidit amb un dels guionistes del programa, el Jordi Saumell, que també l'ha vist, i amb el Pep Prieto, que és el moment de l'Emma Suárez, amb l'Albert Pla, a l'hospital. És una escena deliciosa.
És el primer que vam rodar. És un dels meus moments favorits, també.
On està rodada aquesta? On és aquest hospital?
En realitat és una llar de vells. No sé quin és l'eufemisme que es fa servir ara.
Jubilats.
Com que es van canviant.
Sí, no?
No? Com els eufemismes es renoven, vale, és una llar de jubilats. I la vam redecorar com a hospital en crisi.
Que es denuncia les retallades sanitàries. Hi ha una frase que diu... Coronado diu una frase antològica, diu, si quieres business hay que estar en el palco del Bernabéu.
Sí. Clar, si estàs al Camp Nou pot ser que portin a la presó.
José
sí.
Sacristán, la culpa és nostra perquè somos españoles. I, per cert, també un altre discurs antològic on et carregues el 15M que fa el Raúl Arévalo.
Sí, és que no volia fer una pel·lícula maniquea. En realitat, el que passa en aquest país, com també diuen Sacristán en una altra seqüència, és que tots ens queixem i demanem una altra ronda al bar, no? Mm. Sí, la pel·lícula ve d'això, ve de converses als bars amb coneguts, amics, amb gent aparentment molt civilitzada que la segona copa t'explicaven el seu plat molt detalladament per assassinar banquers.
Necesito un rescate. ¿Me puedes intervenir?
Te vamos a matar.
No, pues no le llamemos rescate, llamémosle subvención. Me puedes inyectar dinero, bajarme la carga impositiva y así recibirás ayuda exterior.
Una altra de les grans escenes de la pel·lícula és el Jordi amb el gran Sergi López. Extraordinistes dos, amb un guió demencial que diu molts dels conceptes que hem après amb la crisi o que ens han colat amb la crisi, que en el fons no entenem gens. Clar, tu ja has rodat en grans, però esclar, tenir el Sergi López allà... Havies coincidit amb el Sergi alguna vegada, Vitges, o no?
Davant de la càmera em sembla que no.
No.
Em sembla que no. I res, va ser un plaer. És que el Sergi és molt maco.
Sí, tio...
I, bueno, va ser molt divertit. I aquesta escena va ser la primera que jo vaig gravar de la pel·lícula, també.
La primera?
Amb això vaig començar.
També, per ser, hi ha alguna influència en l'escena del vaixell d'Esguaixat?
Sí, però en cateto, diguéssim.
O sigui, en cateto, cateto a vapor.
Seria la versió espanyola d'Eyes Wide Shut.
I el Pou, hi ha un moment que també està especialment brillant, el Josep Maria Pou, que és una breu escena, que no sé si pel to, per la fotografia, o per què em recorda una mica l'Apocalipsis Now.
Sí, era una referència literal. També en cateto a vapor. Sí.
I per escena i per impacte, diríem, la carnisseria final. Diríem, eh?
Sí, la carnisseria final és un moment divertit, sí.
No té la sensació que tenies moltes ganes de rodar una cosa així?
Jo fa temps que tenia moltes ganes de fer una comèdia salvatge i el que passa és que, clar, que al principi era més, potser més suau, però a mesura que anava llegint els diaris i anava avançant la crisi, doncs anàvem ampliant l'espectre. O sigui, clar, vam començar a rodar, que el tema era el rescat bancari, i quan vam acabar de rodar era més aviat la corrupció política. Aleshores anàvem afegint capes segons l'actualitat, ens anava reescrivint el guió, no? Dic que era molt complicat estar a l'alçada de les portades dels diaris.
Et fa la crítica de la bufa?
No, 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 perquè jo era crític, i llavors, no? Llavors clar, tinc aquest defecte en el fons de vanitat adolescent d'haver-m'ho pres seriosament. I és una cosa que no m'ha acabat de corregir. Sí, me l'hauria de bufar més, sí.
La llegeixes? Per tant, estàs esperant que divendres i el cap de setmana surtin les crítiques quan s'estreni o no?
Estic esperant que arribi divendres per marxar a Suïssa a fer la postproducció de pel·lícula nova i no llegir res.
No llegir res?
Però ho llegiré.
Perquè tens por? Conec.
Tinc por, no. Sé perfectament qui la deixarà bé i qui la deixarà malament. És que és un joc molt previsible.
Vigila'm el que dius, perquè no recordava... perquè no recordava que l'altre dia a la presentació del llibre del Pep Prieto em vas dir, perquè no ho recordava, que és que en una entrevista que et vaig fer aquí al Món Arracú fa un any i mig, havia sigut... No, menys,
fa més,
no?
Sí? Fa 3 anys, crec.
Fa 3 anys, sí. Un matí per telèfon per felicitar-te per... Era Sant Sebastià, no, també? Per felicitar-te pel documental i per l'èxit que havia tingut, vas carregar contra el Boyero.
No, no, en Boyero havia carregat contra mi i ho vaig explicar per què.
Exacte, que era per què? Explica.
No, bueno, clar, jo és que em vas enganxar que m'acabava de despertar i no sabia qui tenia l'altra cosa del telèfon, em vaig trobar que eres tu.
Com és meva ara, veus?
I llavors vaig començar a explicar les coses com són, però no preveia que el Grupo Prisa acabaria enemistant-se amb mi. Vull dir, al final aquestes coses passen factura.
O sigui, tu tens clar ja com serà la crítica de la pel·lícula pel País, per entendre'ns?
Ho tinc força clar, sí. Sí, sí. Però, bueno, està bé poder fer una pel·lícula així, malgrat tenir... demostra que al final el País tampoc hi ha tanta influència, no?
Ja. Estàs rodant una nova pel·lícula, no, Jordi, em sembla, o no?
No, ara mateix no. Estic esperant, però no, ara mateix no.
No tens cap projecte sobre la taula, doncs? Sí, m'agrada la sinceritat, tu. No, sí. Que diu, no, tinc 14 projectes i no sé quin escollir.
No, sí, projectes n'hi ha, el que passa és que tarden tant en confirmar-se, doncs que m'estimo més dir que no tinc res... perquè com que no sé ni quan començaran ni quan no, pues, m'estimo més dir que no.
Però perquè... com està el cinema català i el cinema espanyol? Jo sempre ho dic, cada minut que en Jordi no roda és com un minut del Museu del Prado tancat per la nit.
A mi em sembla un talent de la punyeta, aquest noi. De la t'ho dic, eh? Tot el que l'he vist, de bo, eh?
Què farem? No sé. A Espanya, perquè sóc massa català, i aquí a Catalunya no sé per què, però...
És veritat, però és que més ni en sèries ni res, no, Jordi? És que...
No, la televisió mai ha sigut mai gran
no
amiga meva.
Mai, no t'ha estimat
no,
mai?
No, no massa. Que, bueno, si s'ha de fer, doncs ho farem, no? Però jo prefereixo fer pel·lis. Però, bueno, si no se'n fan, doncs anirem a la tele. Però tampoc, no sé. No sé, no acabo de saber on encaixo dintre d'aquesta indústria, si és que és indústria o el que sigui.
Val, perquè abans de fer aquesta pel·lícula de l'Isaki, què havies fet abans? Pues l'últim que havies fet.
Amb el... vaig fer una pel·li sobre la vida de Picasso amb el Fernando Colomo, que vam rodar en francès i tal... Bé, la pel·li no és rodona, però la meva feina està molt bé.
Val.
Feia de Manolo Hugué.
Sí, sí, sí. Vam rodar en francès i tal. Per mi va ser un repte.
Et vas llegir en Josep Pla i tot per fer el paper.
Sí, 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 perquè ja tenia un llibre escrit sobre l'Hugué i tal.
12:45. I aquest senyor que tens a la teva dreta, Isaki, aviam, que és el Pep Prieto, que surt d'actor a la pel·lícula, explica'm com l'enganyes o com es deixa enganyar.
En Pep Prieto, clar, jo escrivia crítiques de cinema a la premsa de províncies, i llavors...
Com es diu la premsa de províncies...
Bueno, això és com s'explica a Girona.
Sí, a Girona.
I, no, aquí a Capital parleu així, no?
Una mica. Bueno, jo no, això de les províncies em sona bústia ja, eh? Províncies i estrangero.
A mi m'agrada el de dir, no, jo...
Però la capital és Girona, home, no li diguis a Capital.
Clar,
capital,
però és que si expliquem la veritat que Girona és la capital cultural del món, s'omplirà de gent i serà molt
pesat. És veritat, no cal dir-ho.
Doncs llavors en Pep em va treure el lloc. i em va reemplaçar.
És cert.
O sigui, de crític?
Sí.
A quin diari escrivia?
El Diari de Girona és com un càrrec... Portava l'Edmond Roc, que ara és productor del Niño,
tot això. Sí, i tant, sí.
I llavors el vaig ocupar allò, i llavors en Pep em va fer fora a mi.
Ara, si t'hi fixes, l'Edmond i la Iñaki es dediquen al cinema... I el que continua de crític és el tercer arribat, soc jo, diguem. Els altres s'han enlairat per si mateixos i jo estic on estava.
No, ja hi toca, no?
Exacte.
Molt bé, el Torre.
Però, si fot el camp d'aquí, ja.
I llavors li vas dir, escolta, qui va dir, vull sortir o surts?
Em penso que li vaig dir jo, no?
Sí, m'ho vas dir tu. El sí, que passa és que ell no comptava que aniria a 3 dies de rodatge. Surto a 3 escenes. En un estic retallat, a l'altre se'n veu breument, que és l'escena de la festa que entren els pandes, i surto fent de boig, que és el meu paper natural, amb el cap rapat en el manicomi, que és el paper de la meva vida.
Cap rapat.
Cap rapat. Sí, senyor.
Sí, són 4 segons pels quals en Pep es va rapar el cap.
I pels quals espero un Goya. Deixem-ho clar, també, no?
El millor extra, no?
El millor extra. Actor revelació, actor revelació.
El millor extra. No surti mai cap pel·lícula, tu, de la Torre? Això ho hem de treballar, eh?
Mira, ara és que quedaria molt malament si digués... O sigui, en recordo una, però no... No recordo quina, per tant, imagina't la...
És que es diu Toni de la Torre, el problema que té és que es fa sempre confusible amb Antonio de la Torre.
Em podries haver trucat quan et va fallar l'Antonio de la Torre i jo l'hauria substituït. No hauria estat el mateix, també t'ho dic, però hauria intentat alguna cosa.
Per cert, que ara parlàvem del Pep Prieto i a Murieron por encima de sus posibilidades, aquest és el moment que apareix. Ja està.
Ja està.
Sí, però és molt impactant, eh? O sigui, se't queda la retina.
Sí. Tothom m'ho ha dit, tothom m'ho ha dit.
De fet, hi ha una cosa, Jordi, que em penso que no saps. Que l'últim dia que va rodar en Pep, rodàvem tota la nit la seqüència que entrenava a festa, aquesta sí, ha esguaixat a la cateta, sí, i un dels figurants, que se'l veu encara menys que el manicomi, era en Pep Prieto, i es va passar tota la nit dient-me, si us plau, deixeu-me marxar perquè demà matí tinc una entrevista...
Al Via Lliure de RAC1.
Sí o no?
Amb el Bundó.
Sí.
Llavors, el dia que el vas conèixer, va arribar sense dormir al rodatge, i gràcies a això... Estic vau aquí. Tenir aquesta...
Veus? O sigui, és gràcies a tu.
Isaac, sí, gràcies a que va arribar, t'has tornat.
Val. Per culpa teva. Que per ser Isaki, deixa'm acabar. Jo et dic Isaki, sempre t'he dit Isaki, i acabo sentir que el Pep et diu Iñaki.
Sí, i a vegades em diu coses pitjors.
Ja m'ho imagino, però Iñaki, Isaki, que té a veure una cosa amb l'altra, malgrat que la fonètica és pràcticament calcada.
Sí, el meu nom és Iñaki i signo Isaki. És com el de Pepa Flores Marisol, però sí, canviant només una lletra.
Per?
Perquè la meva companya i coguionista i productora i ara codirectora també és la Isa Campo.
Sí.
Llavors vas pensar, em faig un tatu o la poso el meu nom?
Millor... Sí. Bueno, després que si això va malament, és un problema que està allà. Sí. Llavors Iñaki.
Clar, però, el... ja. Però jo hi crec, en aquesta relació.
Creus en l'amor i en el futur, efectivament. Avui també, havíem pensat, ahir quan vaig veure la pel·lícula, vaig dir-li a la redacció, dic, també podríem portar o trucar a l'Albert Pla. Però he decidit una cosa. No sé si l'Albert està escoltant, perquè és imprevisible. Però a l'Albert el tornaré a portar aviat al programa amb el Monzó.
Fabulós.
Amb el Quim Monzó. El vull tornar a portar perquè jo crec que és un dels highlights d'aquest programa, va ser el dia que va venir amb el Quim Monzó. I el vull tornar a portar perquè m'entusiasma a mi l'Albert Pla i a més en aquesta pel·lícula es queda de bo. A mi em deixa desencaixat. Desencaixat.
És una cosa que ja ho té l'Albert, això de desencaixar-nos.
Sí, és una cosa que em vaig quedar... En fi, jo la recomano, m'ho vaig passar bomba, em va sorprendre, que és el millor que pot passar una pel·lícula, i per tant la recomano a tots els oients. S'estrena el divendres aquest, no?
El divendres 24?
O sigui, l'endemà Sant Jordi i de divendres en 8.
Sí, estarà aquí a Barcelona al Cinema Princesa, a Girona estarà al Cinema Trufó, i em penso estar a Tarragona, al Sant Feliu de Llobregat...
I poques còpies, doncs? És una pel·lícula de poques còpies?
Sí, perquè la distribuïm nosaltres mateixos, sí.
Hosti, però em sorprèn que tingui poques còpies. Bueno, clar, em sorprèn si us la distribuïu vosaltres, però de la boca...
Els hi feia por, els distribuïdors grans. Sí, sí. Els hi sembla
així
un tema...
Sí, sí. Així estem.
Exacte.
Així estem. De debò, doncs mira, aneu a fer cua per anar a veure la pel·lícula, allà on sigui. I explicarem divendres de la setmana que ve a quin cinema es va aquesta pel·lícula amb un càsting descomunal on hi destaquen gent com el Raúl Arévalo, com l'Albert Pla i com el Jordi Vilches, que avui ens ha acompanyat també aquí al Món RAC1. Jordi, ha estat un plaer.
Igualment.
Gràcies. Gràcies, Isaki. Molta sort. Fins ara. Pep Prieto i Toni de la Torre, d'aquí uns moments, com tots els dimecres, per parlar de sèries, avui parlaran de... House? No, ni House ni... No, és que estic obsessionat amb House of Cards.
Ja ho veig.
L'altre dia em vaig aixecar. De debò, estava mig endormiscat al llit i vaig veure una escena que em vaig aixecar. Vaig aplaudir. De debò, no faig mai perquè visc sol i aquestes coses. Vaig aplaudir i em vaig posar les mans al cap acte seguit, que és l'escena segona temporada de... No explico cap, però aquestes coses que en dieu d'espoilers, quan Claire Underwood...
Ah!
Quan Claire Underwood li fan una entrevista a la CNN. Vaig aixecar. la mar, i vaig pensar, estic aplaudint un dolent, cosa que deu estar bé.
I tant.
Que vagi bé, que vagi bé. Ara continuem per parlar de Joc de Trons. Escolta.